la mort d'altres dos als càrrecs del seu estat major. Quant a Israel, ha informat al Manco 12 persones ferides i en estat crític 2, una quarantena ferides lleus entre ferides lleu i moderades per l'atac igualment de míssils de l'Iran. Recordem que hi ha tensió a l'Orient Mitjà entre aquestes entre aquests dos estats. Fins aquí les notícies de les 12. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Amb tu. Gràcies.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que ja ho sabeu, com sempre arriba carregat de continguts. Avui tindrem tertúlia sobre quins valors s'haurien de transmetre a infants i adolescents en la societat actual. També tindrem una entrevista per pares i fills, un reportatge de la nostra corresponsal de Nova York, moltes iniciatives i propostes i una entrevista per saber com són les carreres de telemàtica, informàtica i matemàtiques. I, com sempre, també concurs. Estau preparats? Idò, arrencam ja a No Venim amb Manual. Avui en dia, pares i mares estan molt preocupats per la criança i l'educació dels seus fills. Volen fer-ho bé, educar en criteri, criar fills sants amb una bona autoestima, responsables i competents per viure a la societat actual. Però, clar, enmig de tanta informació, tanta consells, tantes veus, no sempre és fàcil saber quin camí seguir. A tot això s'hi suma la presència constant de les xarxes socials, dels influencers, que més enllà d'entretenir, han de dir que també s'han convertit en generadors de valors. Ja no només transmeten idees i modes, sinó maneres de viure, de mirar el món, de relacionar-se. I aquí apareix la dificultat. Molts pares i mares volen educar, transmetent valors que ells consideren importants, però, per una banda, no se senten còmodes en la manera amb què a ells els varen transmetre aquells valors. I al mateix temps dubten de si aquests valors seran útils a la societat actual, si connectaran amb la realitat dels seus fills o filles. Per tant, avui ens fem una pregunta complicada. Quins valors s'han de transmetre avui en dia? I com fer-ho en un món que sovint sembla va en direcció contrària? Tema interessant, per això ens acompanya ja la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bossà de Mirabó. Bon dia, Magdalena.
Hola, bon dia.
Vens preparada?
Bueno.
Bé, avui reflexionarem sobre aquest tema també en companyia de tertulians habituals, de nins, joves i mares. Tenim en Joel, hola.
Hola.
En Emilce.
Hola.
En Paula.
Hola.
En Araceli, en Margarita.
Hola.
I a ses mares, na Dori i na Conchi.
Hola, bon dia.
Bon dia. Magdalena, de forma breu, ja per començar, si haguéssim de parlar de valors necessaris per la convivència, quins creus que serien essencials? Te posam a tu que ens facis una miqueta el resum i després ho analitzam entre tots. Quins valors diries que fan falta?
És mal de dir, no? Però jo crec que un valor molt important seria l'empatia, no? Un altre que va bastant lligat en aquest seria l'humilitat i amb aquests dos seria fàcil la cooperació. Això per un costat, no? I per l'altre costat, la responsabilitat, perquè, bueno, per poder fer front a qualsevol repte que me proposi, la responsabilitat, l'esforç i la superació, el compromís.
D'acord.
I anem així un poc, dos pacs.
Molt bé. I anem a parlar d'aquests valors que ens acaba de comentar en Magdalena. Anem a començar parlant de l'empatia. És un valor que comentam sovint en el programa. I anem a començar parlant amb els atlots. Paula, tu creus que avui en dia la gent detecta les necessitats de les altres persones i que les té en compte?
Jo crec que quizás más que antes, però sí que és cierto que creo que a veces las personas no llegan a entender o sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y por eso creo que la empatía es muy importante, porque también es importante que tú aprendas a cómo te sientes tú y qué necesitas para también luego poder saber qué necesitan los demás. Clar. I cómo poder ayudarles.
Començar a passar autoconeixement, no? Joel, tu en el cas dels infants, dels nins, tu creus que saben detectar aquestes necessitats dels altres companys, bueno, que són empàtics?
Mucha gente no es empática. Yo creo que el gran problema es que los padres hacen creer a sus hijos que son el centro del universo y que sus problemas, el problema de los padres, los ocultan y solo le dan importancia al problema del hijo. Y claro, el hijo tiene la idea de que lo único que importa es lo suyo. Y siempre están yo, es importante tenerte en cuenta a ti mismo, pero hasta cierto punto no...
D'acord, interessant. Els més grans, creus que les xarxes socials ajuden o dificulten a posar-se en el joc dels altres, Margarita?
Pentura dificulten, no sé si ho puc dir a ciència certa, però pentura dificulten perquè com a xarxes acostumes a penjar les coses més positives o les coses que més t'agraden, acostumes a pensar que aquesta persona segur que s'ho està passant superbé perquè se n'ha anat de viatge, però és que potser ha estat moltíssim de temps fent una feina que no li agradava per pagar-se aquell viatge, o durant el viatge ha passat qualque cosa que l'ha fet sentir malament, o no li està agradant. Pensava que sí, i al final d'aquest viatge està sent horrible. Llavors, no demanes, no? Perquè assumim, viatge és una cosa positiva, estarà bé. I potser no. I així hi ha moltíssimes altres coses. Si penjo una foto del seu físic, vol dir que està supercontent amb el seu físic. És que com no has d'estar content amb tal cosa? I potser justament a l'inrevés. Aquesta persona està penjant d'aquesta foto perquè necessita que tothom li digui que està superbé perquè té una autoestima molt baixa. Llavors...
És més difícil, sí. No? D'acord.
Sí, jo crec que també estem a xarxes, tenim diversos factors, no? Primer de tot, depèn de la part de l'algoritme on te moguis, perquè hi ha molt de contingut de conscienciació. Per tant, si te mous per allà, bien. Lo que passa és que també tenim tota la part de que les xarxes socials fomenten molt l'individualisme. I, claro, si jo estic mirant cap a jo, m'individualitat, pentura perds un poc de vista com se senten els altres i quines necessitats poden tenir els altres. Si jo estic pensant en jo, no pens cap a de fora.
Jo crec que hi ha un factor també important i és que cada vegada les famílies hi ha pocs germans, no? Antes tenia molt de germans i no te quedava més remei que entendre que necessitaves altre. No tant perquè te fes moltes ganes d'averiguar-ho, sinó perquè si no sobrevivies, a lo millor, no? I ara el fet de que hi hagi pocs germans
també influeix,
pot influir bastant, no? I les xarxes fan que només se vegin els moments happy flower de la gent. Un moment de felicitat absoluta i a lo millor te costa molt més entendre que ha passat un super mal moment i que a lo millor necessita que el cridis perquè això a lo millor no ho penjarà.
Anem a les mares. Penseu que se treballa l'empatia des de la família? O a vegades, com deia en Joel, ens han centrat molt en donar als fills que tinguin allò que jo no vaig tenir i no tant en ensenyar-los a mirar cap als altres?
Clar, hi ha famílies i famílies. Per exemple, a la nostra família sempre hem estat molt de la part d'expressar els sentiments, de dir moltes coses i no anar-nos a dormir enfadats i coses d'aquestes. Però no tothom ho fa. És a dir, no tenen en compte molt de factors.
Yo creo que está que hay las dos cosas. Está la parte en que queremos dar a nuestros hijos lo que no hemos tenido y lo mejor, y pero también que intentamos eso, que sean empáticos,
trabajar. ¿Penseu que en general se treballa o no? No només en el vostre cas particular, sinó en general a les famílies.
Yo creo que se trabaja poco, mi sensación.
Jo, personalment, la sensació que tinc és que per qualsevol família que el seu fill sigui empàtic és una cosa important, però senzillament és com que se funcionen per prioritats. Com que tinc poc temps, vaig a l'immediat. I me preocupa que no tingui aquesta carència que jo vaig tenir, aquesta serà la prioritat. O me preocupa l'examen que té demà. I el tema de l'empatia és una cosa que no se sol col·locar en primer lloc.
No és prioritat.
I realment, perquè a més moltes vegades el lot no el veig, a tot descontestes, hi ha coses que no estic detectant que pugui estar necessitant, no? Però no el veig amb els germans, potser perquè no en té. Per començar, no? I clar, aquí hi ha un tema de que crec que l'empatia serà el valor dels valors, sobretot en intel·ligència i artificial, sí. Perquè qualsevol persona valorarà molt tenir a l'enfront una persona empàtica, no? És la gran diferència amb una cosa que te pot resoldre una màquina.
Mm-hmm. Anem a parlar d'uns altres, d'altres dels valors que has comentat, Madalena. Has dit humilitat. Mm. Lots, pensar que avui en dia la gent mostra els seus errors o només el que li surt bé?
Yo creo que, sobre todo, en redes sociales, la gente o solo muestran dos cosas. O una, me voy de viaje, estoy súper contento, cualquier cosa feliz. O dos, una desgracia para que la gente le apoye. No, nadie sube, hoy en el gimnasio me he faltado el respeto a una persona, nadie sube eso.
Con ese error públicamente, no.
Si no t'obliguen, no.
Paula, tu creus que els adults donen exemple d'humilitat en els joves?
Yo creo que no siempre. Porque yo creo que a veces no admiten, a lo mejor si se han equivocado o si han hecho algún error. Claro, también cada persona es un mundo, ¿no? Pero a lo mejor hay, también puede ser que a ellos de pequeños no le hayan, sus padres también, no demostraran a lo mejor algún error o algún fallo, entonces al fin y al cabo, pues todo es una rueda, ¿no?
Clar, interessant. Madalena, anem a parlar de quina percepció se té avui en dia de humilitat. Se confon humilitat amb feblesa.
Clar, és que això és el que jo crec, no? Vull dir, per què no se sol xerrar massa de humilitat? Jo diria que perquè a la nostra generació se té molt imatge de que humilitat és com a feblesa, acotar el cap, quasi un perfil sumís, i això realment no és així. Però aquesta confusió pot fer que no ens resulti atractiu educar les generacions en totes aquestes coses, perquè no volen que siguin persones sumises, volen que siguin persones assertives.
Uh-huh. Anem a seguir parlant, tenim molt de temes. Anem a parlar, per exemple, de la cooperació. La cooperació és un altre valor que ha comentat la Madalena. Vinga, i Milce, a escola se comença a treballar molt en cooperatiu, no? Aquests treballs en grup. Tu penses que realment se vol cooperar?
No.
Au.
Muchas veces se hace un grupo de, por ejemplo, tres, y dos hablan entre ellos porque son súper amigos y dejan a uno de lado, y a lo mejor ese uno se acaba haciendo más de la mitad del trabajo que se tenía que repartir entre tres.
Segueix passant que n'hi ha un que se sol menjar la feina, no? I sí. Hi ha algun altre que se penja, algun altre que fa la portada, no? Coses així, no? Això sí. És un clàssic. Clar, Madalena, com se combina el valor de la cooperació, que ara se'n parla molt a les escoles, no? de l'aprenentatge cooperatiu, però moltes vegades, en alguns casos sí, en altres no, no se'ls ensenya a cooperar primer, però com se combina aquest discurs amb una societat que constantment envia missatges sobre com distingir-nos i com destacar?
És difícil, eh? És difícil. Primer, perquè per un costat, de vegades, els treballs cooperatius el que acaben aconseguint és que la gent surti amb poques ganes de cooperar. Menys de les que tenien inicialment, no? Però després, un treball cooperatiu ben fet significa que dins un mateix equip tenc un parell de rols i a cada persona li assigna el rol en el que pot brillar. Per tant, significa que cadascú brillarà amb una cosa distinta. I, clar, per això necessito conèixer molt bé cada un dels alumnes i col·locar-los de manera un poc estratègica. Si col·loques dos que poden funcionar molt bé com a líders i els ho pots junts, i de pot acabar malament la cosa, però si un és capaç de suavitzar totes les discussions, l'altre de cercar molta informació en pla formiguetes, l'altre de tenir idees supercreatives, en aquest cas puc fer uns treballs fantàstics en els quals hagi aconseguit que tothom brilli i, per tant, tothom sàpiga que brilla. Mm-hmm. Que crec que és idea de fons. El que passa és que això moltes vegades no se fa.
Sí, és una utopia, no? De vegades és una utopia, no?
No hauria de ser una utopia, perquè en teoria hi ha un superprofessional a l'aula que sap quin és el punt fort de cada lot. El que passa és que no sé si els lots mateixos saben quins són els seus punts forts i si... Perquè, clar, han dit que la cooperació és un valor a l'escola. No sé si és un valor a tota la societat. Vull dir, aquí això va unit a, si no educam amb humilitat, que és sabre, que jo som molt bon per això, però els altres molt bon per això altre. Mm. i a la vegada amb empatia d'entendre què pot aportar cadascú i com se sentirà bé cadascú, el treball cooperatiu no serveix de res.
Una sèrie de valors, digues, Joel.
Jo, és verdad que en la cooperación, en el cambio de primaria ESO, he notado un poco de mejoría. No sé si este curso ha sido que mis compañeros he tenido mucha suerte con los que me ha tocado, porque me acuerdo que era, tú sabes dibujar bien, portada, tú tienes buena letra, escribes, tú respondes las preguntas, tú buscas la información, y como que lo teníamos todo muy claro, pero yo creo que sí que sigue costando un poco, que creo que los profesores, en vez de estar sentados en su silla mirando al techo, que se pasearan por todo el aula mirando quién hace qué. Y que, por ejemplo, que en un trabajo de historia que hice, nos decía poner quién ha hecho cada cosa, tú has hecho tal, y sí, yo creo que poco a poco sí que va mejorando un poco.
Bé, un missatge d'esperança, eh? Sí. D'acord. Molt bé. Anem acabant responsabilitat i esforç. Anem aquí a Ana Margarita i Naraceli. Vosaltres penseu que la responsabilitat i l'esforç se valoren entre joves o se veuen més com una càrrega? Comencem amb tu, Araceli.
Vale. Uf, aquest tema és interessant. Jo crec que en el jovent d'ara costa un poc la part de la responsabilitat i de l'esforç. Crec que és una assignatura que tenim pendent. Perquè moltes vegades és com, bueno, jo m'esforçaré si jo m'ho convé ara. I això molt responsable no és. Sempre hi ha de tot. Jo crec que ara estem en una etapa en què, com a societat, estem molt polaritzats. Per tant, hi ha gent que fa les coses beníssim i gent que no li podria importar manco tot el tema. Però així mateix crec que podríem fer més feina en responsabilitzar-nos, no només quan mos convé, quan me va bé, quan se alinean los astros te ayudo a mudarte. No, l'essència és avui, tot i que no me va molt bé, jo te dic que ho faria i ho faré.
Margarita.
Sí, és que estic totalment d'acord, crec que ho ha dit superbé. Poca cosa més a dir.
Jo volia fer una pregunta en els lots més joves. Què queda més guai entre la gent de la vostra classe? Dir, he fet molta feina per aquest examen, o dir, ai, d'allà quasi no ho he estudiat i mira, he tret una notassa.
La segona.
Totalment.
Sí, és que a veces si dices he estudiado un montón y a lo mejor sacas mala nota, pues quedas un poquito raro.
O aunque la saques buena. O sea, sí. Es que yo creo que aquí es que no es, hay un contravalor, que es la picardía. O incluso, mira, tengo una buena nota, pero me ha hecho ChatGPT. Bueno, sí. Es que yo también habrá gente que lo aplaudezca.
Yo creo que el problema es que, claro, si no has estudiado nada y sacas buena nota, soy la leche. Si sacas mala nota y no has estudiado, es bueno, no estudia, no pasa nada. Pero lo que pasa es que tienen miedo al fracaso y dicen, cuando me esfuerce, me comeré el mundo. Esta frase es de Marta Recién.
Això va molt amb el tema de humilitat, realment.
És que va tot lligat, eh?
Sí, sí.
Però és que no te van aprendre la humilitat.
Vull fer-vos tot una pregunta i heu de contestar tots en el mateix temps. A menys que contestareu. De tots els valors que han comentat, quan jo digui tres, eh? a menys si predomina un o no, això és un poc un experiment, quin trobeu que és el més difícil de transmetre avui dia? Un, dos, tres.
Humilitat.
Ha sonat més humilitat, crec, no? Sí? Sí?
També han dit empatia.
Sí. Empatia, humilitat.
No són igual
d'importants. Jo crec que mos han deixat un valor, que seria l'agraïment. I que engloba moltes coses que han dit.
Que important.
Magdalena, però com se fa per transmetre valors sense moralitzar, sense sonar antics, autoritaris?
En l'exemple. O sigui, és que sempre pensam... Jo me pas molt de temps xerrant amb pares i una frase que sent moltíssim és jo dedico molt de temps a xerrar amb els meus fills. Fantàstic. Però és que a partir de certa edat els al·lots no escolten, miren. Per tant, si jo vull transmetre qualsevol cosa, el que han de veure és el que faig jo. I no només amb ells, sinó amb altra gent també. I crec que aquesta és la clau de les claus. Primer hem de començar per nosaltres mateixos.
Trobeu que val la pena, la pregunta que ens fèiem a l'inici, seguir defensant valors que consideram importants, encara que vagin a contracorrent?
Totalment.
Sí.
Sí? Vinga, i anem acabant conclusions. Vinga, va, una ronda ràpida de conclusions. Què voleu dir, què vos ha fet pensar aquesta tertúlia, cap on han d'anar? Heu de ser breus, eh? Vinga, Emilce, començam amb tu.
que los valores son importantes.
D'acord, és un bon resum, és un bon resum. Dori.
Que han d'agrair molt, és una cosa molt important i és vera que ens havíem oblidat, i ser humils.
Molt bé. Conchi.
Jo crec que intentar ser bones persones.
També molt clar.
Pensar en ti, la gente que te rodea, porque al fin y al cabo somos seres sociables, entonces es muy importante saber cómo poder tratar y entender a los demás.
D'acord. Araceli.
Si estem convençuts de que és un valor bo, l'hem de defensar, tot i que tota la societat ens digui que no.
Molt bé, Joel.
Ni tu ni nadie es el centro del universo. Somos una mota de polvo pequeñita en el universo que en cuanto pase algo, pum, ya no estamos. Así
que hem de donar importància, sí, també a tothom, no? Margarita.
Sobre xerrar i sobre escoltar, sobre callar, sobre viure en societat, crec que és primordial, no? I si vull perdonar, he d'aprendre a perdonar jo primer. I així en tot.
Molt bé.
Crec que hi ha una cosa molt important, i és que tots els pares el que volen és que els seus fills siguin feliços. Mm. Però ningú és feliç de manera aïllada. La gent és feliç en societat. Per tant, qualsevol valor que faci créixer la societat com a societat, no com a individus enfrontats, farà que en el final el futur sigui millor.
Molt bé. I doncs moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Jo crec que ara toca fer una pausa. Eh?
Gràcies a tu, Regina, per l'organització. Sí.
Et s'agraïment, eh? Recordeu. I doncs moltes gràcies i ara continuem amb més contingut.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
No venim amb manual, tenim una secció, ja ho sabeu, d'entrevistes a pares i fills adolescents, en saps que volen descobrir més sobre les diferències intergeneracionals, però també sobre què uneix a les generacions. Ara volen fer aquesta secció també amb els més petits. Així que avui ens acompanya na Paula, que té 7 anys, i el seu pare, Hugo. Hola, com estàu?
Hola, va bé.
Hola, Paula.
Molt bé.
Molt bé. Estau preparats perquè vos fem una entrevista?
Sí.
Molt bé. Idò, tenim aquí entrevistadors, na Marta i en Joel. Vinga, llançau la primera pregunta.
Euro, per començar, molt important. Quins plans feu en família i en què no coincidiu tant?
Amen.
Comences tu.
Vinga, Paula.
Comença, vale. Ens agrada molt sortir a passejar per la ciutat, anar en el casc antic, fer visites en pla... Anem a trobar tot la ciutat i tot el que ens agrada, entre les lesis i demés. Què més ens agrada?
Anem. Anar d'excursió i al parc.
Molt bé. I que no coincidiu massa, que deies...
Bueno, a ella li encanta pintar, jo no som capaç de pintar. Estic tots minuts sense el llapis i ja no...
I ja no.
No, però ella
no
sí.
Sap.
No sap. No hi ha manera, no, Paula? No. Però a tu sí que t'agrada.
Sí.
Ah, molt bé. Vinga, més preguntetes.
Molt bé. Quin és el vostre joc de taula preferit i qui du millor a perdre?
Ui!
Pares contra nins.
A què vos agrada aquest joc?
Pares contra fills, el Cluedo, els escacs...
Clar, sí.
Els jocs que són un poc més difícils, ens inventen les normes, vull dir... Sí. Els agraden un poquet perquè, si no...
Clar.
I jo t'hi puc guanyar.
I a tu t'agrada això de perdre, què tal, Paula?
Pues...
Que perdi es para,
no? No, encara no. Vinga, més preguntes.
En recomaneu alguna pel·li que vos agradi molt i que sigui per grans i per petits?
Es Minecraft en persona.
Ah, molt bé.
I aquesta l'hem vista fa poc.
I vos ha agradat.
I
és de jo.
Ja, molt bé. Vinga, darrera pregunta.
I per acabar, ara ens heu de dir un pla que vos agradaria fer junts.
Un pla junts, quin podria ser?
Ho
teniu pensat?
Anar a la platja? Tal vegada?
No.
No?
No, una altra.
D'excursió.
D'excursió. Però d'excursió a la platja no? O una muntanya?
Castell de Baiba.
Es castell
de Baiba, sí, que li agrada molt. Molt bé, ens ha agradat molt l'entrevista. Tornareu un altre dia?
Sí.
Molt bé.
l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Seguim a No venim en manual, amb un espai que tots esperen sempre amb expectació. Arriba el moment d'escoltar un nou reportatge de la nostra corresponsal de Nova York, na Isabella, que se n'ha anat a visitar els bombers de Nova York.
Hola, amigues i amics del programa No venim en manual. Avui vos xerra Isabella Mangual des de Nova York. I d'avui he anat a un parc de bombers i he entrevistat en Jim Murphy, que és el tio d'un company de classe. El company de classe, nom Luke. Li he demanat per què va decidir fer-se bomber.
I was working for a bank. I really just wanted to do something a little bit more beneficial to society. And I had a bunch of friends who were firefighters. And they told me that they loved the job, that I would love it too. I took the job, and I'm glad I did.
Diu, treballava en un banc, però volia fer alguna cosa més útil per la societat. Tenia amics bombers que em deien que els encantava la seva feina. Així que vaig decidir ser bomber. I estic molt content d'haver-ho fet. Després, li he demanat ser bomber a Nova York. És com a les pel·lícules?
Parts of it are, but mostly it's less dramatic. And it's less busy doing all the dramatic stuff that you would see on a TV and movies. We do some very dramatic stuff. We do respond to emergencies and car accidents, to medical emergencies, to train mishaps or people on the tracks. Unfortunately, sometimes people hit by the train. But most of our work would be preparing for emergencies. We do a lot of drilling. It's less dramatic than you would see on TV.
Diu, algunes parts són dramàtiques, però la majoria del temps és menys intens que veus a la tele. Responem a emergències, accident de cotxe, situacions mèdiques. La nostra feina principal és preparar-nos per aquestes emergències. Què li diries als joves que volen fer-se bombers?
I say, if you feel like you want to be a firefighter and you really want to do it, you should do it. It's a great job. You'll meet a lot of good people. You'll work with good people. You'll become very good friends with most of the firefighters you work with. And you'll learn how to work in groups in high-pressure situations. I can guarantee it'll be a lot of fun, too.
Diu, si vols ser bomber, fes-ho. És una gran feina. Coneixeràs molta bona gent i faràs amics dels teus companys. Aprendràs a treballar amb equip i a situacions d'estrès i serà molt divertit. Bé, espero que hagueu après un poc de la vida del bomber de Nova York. Ja veus que no és com les pel·lícules, però també és divertit i interessant. Bueno, a la pròxima! Adeu!
Moltes gràcies, Isabella, per aquest reportatge. Esperam amb ganes el següent. I ara, com tots els dissabtes, seguim amb iniciatives i propostes dirigides a infants, joves i famílies. Començam, de cara a les famílies, amb informacions relacionades amb els llibres de text. Ara que ja s'acaba el curs, les famílies ja estan pendents dels llibres que necessitaran l'any que ve. Des de FAPA Mallorca ens han explicat com implantar un sistema de reciclatge de llibres a l'escola o institut i també dels ajuts que hi ha pels centres escolars.
Ara que arriba el moment de planificar l'adquisició de llibres per a l'any que ve, des de FAPA Mallorca pensam que apostar per la reutilització de llibres és una acció molt positiva tant pel medi ambient com per la butxaca. Com fer-ho? Idò, una opció és que pares i mares impulsin un sistema de reutilització de llibres a través de la seva AMIPA. Hi ha diferents AMIPAs que ho fan així, comptant en la col·laboració dels centres educatius. Molt important per saber els llibres que se necessitaran l'any següent, per tenir un lloc on guardar-los durant l'estiu i per fer una difusió del sistema que arribi a tot l'alumnat. Perquè funcioni, serà també important que hi hagi una bona planificació i la implicació de tota la comunitat educativa. D'altra banda, els centres de Balears també poden fer directament programes de reutilització de llibres. De fet, ara mateix i fins al 20 de juny està oberta la convocatòria pel curs 2025-2026 del programa de finançament de llibres de text i material didàctic des del Govern Balear, que vol fomentar la reutilització de llibres i així també contribuir a reduir la despesa de les famílies.
També des de FAPA Mallorca, concretament des de la seva comissió d'inclusió, Nanèlia Sánchez ens ha fet arribar informació sobre les novetats de la beca per estudiants en necessitat de suport educatiu.
En aquest moment, i fins al 11 de setembre, està oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes per a alumnat amb necessitats específiques d'apoi educatiu. La principal novetat d'aquest curs és que la sol·licitud es realitza de manera totalment telemàtica i no com ha sido en els cursos anteriores que se realizaba a través de los centros educativos, salvo excepción de alguna familia que tenga dificultades para realizarla de manera telemática. Podrán pedir estas ayudas las familias con hijos que estudien niveles no universitarios y que tengan discapacidad desde este curso, desde el 25%, trastorno grave de conducta, trastorno grave del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Y las ayudas principalmente están destinadas para cubrir material escolar, transporte, comedor, residencia, reeducación pedagógica o del lenguaje o programas específicos para altas capacidades. Se sigue manteniendo el subsidio directo de 400 euros para gastos adicionales.
Aconseguireu més informació contactant amb FAPA i ara seguim amb propostes per joves. L'estiu és un bon moment per formar-se i per fer les primeres feines. Juan Pérez, director de Palma Jove, ens ha explicat quins tallers gratuïts s'oferiran els pròxims dies per joves que estan en el procés de recerca d'una feina.
Bon dia a tots els oients. De nou venim amb manual. Des de Palma Jove us volem informar de que posam en marxa una sèrie de tallers per ajudar els joves en el seu procés de recerca de feina. I aquests tallers es faran dia 25, dia 26 i dia 27 de juny a les 11. A la nostra seu, en el carrer Sant Pere número 6, per de vora plaça Drassanes. De què van els tallers? I del dia 25, fes el teu currículum. T'ajudarem a fer un currículum guai i que parli bé de tu. Dia 26, on i com cercar i trobar feina, entre tota la marabunta de pàgines web que hi ha per internet i aplicacions, t'ajudarem a la teva recerca. I el dia divendres 27 preparam l'entrevista. Com aniràs una entrevista, què és el que has de dir, què és el que no convé que diguis. Tot això per suposat de manera gratuïta. L'únic, entrau a la nostra web i vos inscriviu. O bé per WhatsApp, 663-200-411. Una abraçada a tothom.
I acabam amb una proposta d'oci familiar. Un taller de jocs tradicionals de diferents països i èpoques. Ens ho ha explicat na Núria Guasp, educadora de la Fundació Sant Joan de Déu.
Hola, bon dia. Som na Núria Guasp, educadora de la Fundació Sant Joan de Déu. I vos presento molta il·lusió un taller que realitzarem els dimecres de 8 a les 5:30 a la Fundació Sant Joan de Déu. De què tracta? Pues, de passar una estona molt divertida descobrint els jocs tradicionals i especialment poder presentar cada un dels jocs de les diferents cultures. Això ens farà descobrir quins jocs jugàvem quan érem petits. Entre tots passarem una estona molt divertida. Gràcies.
I ara, com sempre, la proposta que vos fem és seguir escoltant el programa perquè els nostres nins i adolescents faran una entrevista ben interessant. Escoltau. Moltes vegades nins i adolescents ens han comentat al programa que de vegades els costa saber que volen estudiar més endavant perquè no tenen clar com seran realment els estudis superiors. Per això, avui a No Venim amb Manual encetam una sèrie d'entrevistes on en lots de primària, ESO i batxillerat entrevistaran universitaris que ens venen a parlar de les seves carreres. I avui començarem amb tres carreres: telemàtica, informàtica i matemàtiques. I per això ens acompanyen en els nostres estudis na Luz, que està estudiant tercer d'informàtica. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Na Júlia, que estudia tercer de matemàtiques.
Bon dia.
Bon dia. I na Albert, que estudia segon de telemàtica.
Hola, bon dia.
Com estàu?
Molt bé, preparats.
Ja estàu preparats, molt bé, molta energia. Perquè, a més, hem de dir que tenim entrevistadors de moltes edats, des dels 9 anys d'en Mateo. Hola, Mateo.
Hola.
Després tenim en Joel, que en té 12.
Hola.
En Manu, que en té 13.
Hola.
En Imilce, que també en té 13.
Hola.
En Núria, que en té 15.
Hola.
En Eduard, universitari.
Hola.
Hola. I també tenim tres mares, na Vicky, Nerlina i na Dori. Hola.
Hola. Hola.
Que també teniu preguntes, que sí?
Sí.
Molt bé. Què vos sembla? Teniu una bona representació d'edats?
Sí.
Sí?
Sí, perfecte.
Perfecte. Idò, anem a començar amb les preguntes i la primera pregunta vos la farà Nimilce.
Per què vareu triar aquesta carrera? O teniu clar o vareu canviar de decisió?
Com va ser això?
Bé, jo ja tenia clar que volia triar aquesta carrera perquè m'he considerat sempre una persona creativa que li agrada resoldre problemes, té les idees estructurades i jo crec que per sempre la programació això m'ho se pot donar.
Molt bé.
Jo, per exemple, vaig triar una altra carrera diferent, en matemàtiques, vaig començar en física, però realment quan vaig començar me vaig donar compte que m'agradava més ser matemàtiques i me vaig canviar la carrera de matemàtiques.
Molt bé, que de vegades també pareix que canviar és una cosa, tal, que perds un any i realment després un any no és res, no? Clar.
Sí, jo, com ella, na Júlia, vaig començar el doble grau de matemàtiques i enginyeria telemàtica i al final vaig veure que realment el que m'interessava era més la telemàtica, és a dir, l'aplicació a problemes més reals que poden tocar. Vés, les matemàtiques és algo més teòric.
Molt bé, idò, interessant aquest missatge, no? Una vegada començam, després també ens anam orientant. Vinga, Mateo, tu què els hi vols demanar?
Jo vull demanar si ens podeu dir què s'estudia a la carrera i si quan anàveu a l'institut vos imaginàveu que seria així.
Qui comença? Vinga, na Luz, per exemple.
Bé, a la carrera d'informàtica, bé, podreu trobar assignatures de programació, també veureu alguna de matemàtiques i fins i tot aprendreu, per exemple, a gestionar projectes informàtics. I jo, bé, a l'institut no tampoc tenia una idea massa clara de com seria, però vaig tocar, per exemple, Scratch, que és un inici molt, molt, molt simple la programació i això, per exemple, va ser com una petita atracament a la carrera.
Molt bé.
Jo, per exemple, quan anava a batxiller, per jo física me suponia més un repte que matemàtiques, que per jo era més calculístic i per això vaig triar física. Però, en canvi, quan vaig entrar a la carrera vaig veure que realment matemàtiques era el que me feia pensar més i a jo m'agradava més això i em vaig canviar.
Jo, en el meu cas, és veritat que l'enginyeria telemàtica és una enginyeria que està un poc desapercebuda per la resta de gent. Realment, jo quan deman si saben que és enginyeria telemàtica, la majoria de gent no ho sap. I al final, quan comences i te dones compte de tot el que hi ha darrere de les simples comunicacions o de l'ús dels nostres mòbils mateix, a part d'altres moltes coses més, te pega un gran bot, és una gran sorpresa.
Ara que dius que és més desconeguda, si tu has d'explicar una miqueta què s'estudia en aquesta carrera, com ho resumiries?
En aquesta carrera, al final, el que estudiam és com ens podem comunicar amb moltes coses, és a dir, per exemple, en els mateixos mòbils o inclús en dos microxips. És a dir, al final el que estudiam és què hi ha darrere, la lògica que hi ha darrere d'aquestes comunicacions. Al final, un mòbil no se te comunicarà per ara de mai amb un altre mòbil i, a més, hi ha coses molt més darrere que al final...
Molt bé. Manu, tu què els hi vols demanar?
Hi ha cap assignatura que vos hagi deixat amb la boca oberta perquè no vos esperàveu que fos així? I quines són les assignatures més curioses de la vostra carrera?
També volem saber una miqueta aquí, el pla d'estudis. Contau-nos diferents assignatures de cada carrera que potser molta gent desconeix.
Jo, per exemple, una assignatura que em va cridar molt l'atenció quan vaig començar és una assignatura que es diu Matemàtica Discreta, perquè veu realment com se pot aplicar les matemàtiques a problemes molt reals.
Se diu Matemàtica?
Discreta.
Discreta, molt bé.
Bé, una de les assignatures més interessants a informàtica pot ser intel·ligència artificial, ara que està molt de moda tot això, però bé, aquí aprenem de veres com funciona de veres, com podem entrenar una intel·ligència artificial... i moltes coses molt interessants.
Jo, per exemple, enguany estic fent una assignatura que se diu Fonaments i aplicacions del processament digital del senyal. És un nom un poc llarg,
però... Sí.
Bàsicament, per exemple, el que estudiam és com podem fer que la meva pròpia veu que estic xerrant ara mateix pugui aparèixer que està a un altre lloc completament diferent com podria ser una cova, que és bàsicament el que s'afonamenta els doblatges de les pel·lícules, per exemple. I he après a tocar això.
Interessant. Núria, tu què vols demanar?
Quines expectatives penseu que van bé triar l'institut per fer aquesta la carrera que vosaltres feis?
Això és complicat perquè moltes vegades a la gent li preocupa si no tria les expectatives que toques i després té més problemes per entrar a la carrera o que després li falti formació a la carrera. Vosaltres què recomaneu?
Jo principalment per a enginyeria telemàtica, física, sobretot utilitzant molt la física de segon de batxillerat, però és vera que com abans comenceu a tocar física molt millor perquè estareu més acostumats, i matemàtiques.
Sí, qualsevol assignatura d'aquest tipus que vos faci pensar és ideal per encaminar cap en aquestes carreres.
Jo recomano física, matemàtiques o qualsevol assignatura de tecnologia com a optativa, anirà molt bé per la carrera.
Molt bé, vinga, Joel, és teu torn. Què els hi vols demanar?
Quins mites diríeu que hi ha al voltant de les vostres carreres que no són certs?
Amem, que aquí de vegades hi ha idees que no són correctes. Quins diríeu que hi ha?
Per exemple, que la telemàtica només se tracta de tenir una antena i tocar-la, saps? És a dir, hi ha molt darrere fons, per exemple, solem associar la ciberseguretat, que és algo que ara està supervivent, a la informàtica. Quan realment nosaltres, inclús en aquesta, en aquesta WIP, tenim una menció que és de ciberseguretat. El principal focus de centralització dels nostres estudis és al final poder aconseguir, bé, la ciberseguretat bàsicament és aconseguir que els ciberdelinqüents, és a dir, hackers dolents, per dir-ho de qualque manera, no mos robin dades, per exemple, dels nostres dades bancaris o inclús de la compte de Clash Royale, que no mos robin la compte, per exemple, que vosaltres...
A matemàtiques, per exemple, un dels grans mites que no es veu és que és una carrera que és impossible. És una carrera que sí, és difícil, però és una carrera que si estudies i si t'agrada, la pots treure.
Bé, un mite informàtic pot ser que pensen que només programem i no és vera. També fem altres assignatures, també com base de dades i tal, i que no implica res de programació.
Molt bé, estem aprenent moltes coses. Eduard, tu també tens pregunta, no?
Sí, perquè moltes vegades un no sap quins estudis triar perquè no coneixem molt bé que, quina podrà ser la feina del futur. Així que, mos podríeu dir quines sortides laborals, més o manco, tenen les vostres carreres?
Bueno, a matemàtiques, a qualsevol empresa avui en dia, necessites un matemàtic perquè analitzi dades. I qualsevol empresa que vos pugueu imaginar, segurament hi ha un matemàtic que està fent feina.
Bé, a informàtica, quasi igual que a matemàtiques, estim per tot, però, per exemple, una feina que no sigui el típic programador podria ser un analista de dades, també, Big Data, i també dissenyador d'aplicacions web, per exemple.
Pues, telemàtica un poc amb aspecte d'informàtica. Al final, nosaltres som un poc una mescla entre informàtica i telecomunicacions. Podem acabar estudiant aquesta carrera més centrats en la programació, treballs molt més de programar, etc. O podem centrar-nos molt més inclús en tocar pues, comunicacions, podem inclús crear una xarxa de comunicacions d'un hospital, per exemple, o centrar-nos, com he dit abans, també a la ciberseguretat.
Molt interessant. Anem a les preguntes a les mares, perquè també tenen preguntes. Estau preparats, no? Sí?
Sí. Sí.
Vinga. Erlina, tu què els hi vols demanar?
Sí, bueno, jo tinc una pregunta pràctica. Què podrien començar a fer els nins a l'institut si volen arribar a estudiar la vostra carrera? És a dir, hi ha alguna manera per començar a preparar-se?
Ara si haguéssiu de donar algun truquet, no? I dius, mira, jo és que... Ara imagina't que Mateo diu, m'ha agradat les matemàtiques. Quin consell me donaries per anar preparant-me ja des de primària?
Per exemple, de pensar més enllà de lo que estàs fent. Per què serveix lo que fas a l'escola de matemàtiques?
Molt bé. Per exemple?
Bé, a informàtica, ja ho he dit abans, per exemple, ser Scratch. És una manera d'abstracció, de que els nins amb un problema poden, en trossets, resoldre-lo, i això al final és una manera de pensar que està molt present a la carrera d'informàtica.
Jo considero que al final la característica més important és ser curiós. Si sou curiosos, probablement pugueu estudiar qualsevol enginyeria, i sobretot tenir àmbit d'estudi, perquè mos pensam que al final és un canvi molt gran passar d'estudiar a un institut o a una enginyeria, i si ja us anau acostumant a estudiar i tenir un hàbit d'estudi, anar com a dir una Júlia més enllà de per què faig això, probablement vos trobeu la carrera.
Molt bé. A Emna Dori, que també té pregunta.
Jo vos volia demanar un consell pels pares. Vosaltres que ja heu viscut l'experiència, com heu de ser, com ha de ser el suport de, dels pares quan els al·lots estan triant quins estudis volen fer? Penseu que se'ls ha de deixar triar a ells, sempre, o un poquet de recolzament per part dels pares?
Què penseu? Perquè aquest tema a vegades és espinós, eh?
Mireu, al final jo crec que, a part de lo que han dit fins ara, la característica principal que fa que te treguis on una carrera és que t'agradi. Si no t'agrada, no estaràs motivat i és molt difícil que al final te la treguis.
Per això el paper dels pares ha de ser un paper de recolzament. L'estudiant és el que ha de triar la carrera i els pares sempre han d'ajudar i acompanyar en aquest camí.
Bé, penso el mateix, que els pares han d'estar allà, a lo millor han de pensar que s'hi dona bé el meu fill i tal, donar-li un poc d'idees, però la decisió final l'ha de fer el nen.
Molt interessant aquestes respostes. I acabem amb la Vicky.
Hola. Jo, per acabar, aprofitaré que tinc un parell de profes per aquí.
És vera, tenim
profes. I la pregunta li faré als profes.
Vinga.
Molt bé. Me gustaria que mos fessis recomanació en els pares i en els fills a l'hora de triar l'estudi, les vostres idees.
Mem, tenim per aquí en Antoni Mesquida, anem a demanar-li, mem, ell, que ens recomana.
Sí, a veure, jo també estic molt d'acord, així com han comentat na Luz, na Júlia i na Albert, en que la primera decisió ha de ser elegir un estudi que agradi a les nins i nines, eh? També important aquesta paraula, nins i nines. I segon, també, si no són capaços a casa de decidir, és deixar-se aconsellar de professionals, i a l'UIB també tenim un departament que serveix per fer aquesta orientació i transició cap al món universitari, i per tant també demanar aquest consell a ells. Si són nins i nines que les agraden, que m'han dit, descobrir com funcionen les coses i tenen aquest enginy, que la paraula enginyeria ve d'aplicar aquest enginy, seran benvinguts, enginyeries i matemàtiques.
Molt bé, idò, una entrevista molt, molt interessant, us agraïm molt que sigueu aquí, però jo crec que ens han quedat en ganes de més, que sí?
Sí.
I aquí ens agrada molt aprendre jugant, sí o no?
Sí.
I què vos sembla si fem un concurs? Un concurset per aprendre més? Vos animau?
Sí!
Idò, vinga. Molt bé, jo crec que ja estan ben preparats per fer aquest concurs sobre matemàtiques, informàtica i telemàtica. Mare meva, vinga. Com començam, amem, els lots?
Idò, començarem amb preguntes de verdader i fals. Us direm coses relacionades a les nostres carreres i ens heu de dir si són verdaderes o falses.
Molt bé. Idò, estareu tot preparats. Podeu contestar tots conjuntament. Les mares també podeu participar en segona ronda. Si fallen, participeu. Vinga, idò, primera frase, men, si serà verdadera o falsa, va.
Alguns matemàtics fan feina dissenyant tobogans més segurs i divertits per a parcs aquàtics.
Què diríeu?
Sí.
Sí?
Sí. Sí? Sí. Correcte, molt bé.
Per a verdader fan servir càlculs i fórmules per saber com ha de ser un tobogan perquè sigui segur, ràpid i divertit.
Vinga, més cosetes.
Hi ha programadors que fan feina perquè els ordinadors entenguin acudits?
Què diríeu, sí o no?
Sí.
Sí.
Sí? Correcte!
Verdader, és un camp de l'intel·ligència artificial que intenta que els ordinadors comprenguin l'humor, encara que no és gens fàcil.
Existeix una equació matemàtica que demostra que menjar xocolata és bo per la salut.
No.
Sí.
Sí. Sí. Sí o no?
Sí, sí, sí. Sí. No. Tiene que ser que sí.
Fals, jo tenia raó. Perquè la meva equació favorita.
A veure, contau.
És fals. No hi ha cap fórmula matemàtica que ho digui. Només hi ha estudis, però no és cap veritat demostrada.
Oh!
Però encara estem atents a demostrar.
Seguim. Ja tenim una motivació per estudiar la carrera. Sí. Vinga, seguim.
A la carrera d'informàtica s'estudia com fer aquests ordinadors sumint.
Fals.
Segur?
Sí, jo dic que és fals.
Segur?
Verdader.
Correcte.
Era verdader. Amb un sistema anomenat Deep Dream, poden generar imatges rares com si fossin somnis a partir de coses que han après.
Mare meva.
Disney i Pixar tenen matemàtics que ajuden a fer els efectes especials de les pel·lícules.
Sí, claro que sí.
Molt bé.
Tenen dinero suficient.
Verdader, efectivament.
Es pot fer que un ordinador tingui por d'equivocar-se.
Sí.
Sí.
No, no, no. No. No.
Correcte.
Fals. Els ordinadors no poden sentir emocions, però sí que poden aprendre a cometre menys errors en pràctica i exemples.
Hi ha matemàtics que treballen per escuderies de Fórmula 1.
Sí.
Correcte. Tots no miren sa cara, eh? En quina cara pos, a veure si sí o no. Vinga, va, que en queden tres, va.
Alguns informàtics han fet feina en pel·lícules de terror per dissenyar escenes que fan més por.
Sí,
jo sí. L'ho veu possible.
Correcte. Seguim. Vinga, més. Ràpidament ja.
Hi ha una branca de les matemàtiques que estudia com doblegar roba, com camises o faldes.
No.
Sí, hi ha massa branques de les matemàtiques.
Sí.
És correcte.
És correcte, per ensenyar a robots com plegar roba de manera eficient i sense rues. Vinga, i acabam, en sa darrera.
A les pràctiques de dramàtica han de pujar el terrat de la universitat per instal·lar una antena.
Vale, sí.
Sí.
No.
Sí o no?
No.
Sí.
Correcte que no.
Bé, és parcialment cert. No pujam a instal·lar una antena, però sí que és vera que pujam en el terrat i l'utilitzant per saber, pues, per exemple, que poden fer en programes d'ordinador.
Però no és com una cerimònia, no?
Utilitzam aquella antena per saber...
No és com a Hogwarts, no?
No, exacte, no hem d'anar fins allà d'altre.
Molt bé. Seguim, voleu més?
Sí.
Sí? Vinga. I tot què farem ara? Contau-nos. Com seguirem?
Amb un tortell ràpid per endevinar objectes o conceptes que tenen a veure les nostres carreres. Preparats?
Sí.
Sí.
Idò, vinga.
Comença per la A, branca de les matemàtiques que estudia símbols i operacions en lloc de nombres concrets.
Àlgebra.
Molt bé.
Comença per la B, sistema sense fils que serveix per connectar auriculars, teclats o altaveus al mòbil o ordinador.
Bluetooth.
Molt bé.
Comença per la D, objecte dins un ordinador on es guarden arxius, jocs o vídeos.
Disc dur.
Molt bé, Manu, estàs?
Comença per la E, operació matemàtica que serveix per trobar el valor d'una lletra desconeguda, com la X.
Equació.
Molt bé.
Comença per GG, sistema de coordenades que utilitzen molts mòbils i cotxes per orientar-se.
GPS.
Comença per la H, llenguatge que es fa servir per fer pàgines web.
HTML.
HTML, sí.
Comença per la Q. Codi en quadrat blancs i negres que pots escanejar amb el mòbil per obrir enllaços o aplicacions.
Codi QR.
Molt bé.
Comença per la T. Tecnologia que combina informàtica i telecomunicacions per transmetre dades a distància. Ho he dit abans, eh?
Telemàtica.
Correcte.
Molt bé, Eduard.
Molt bé. Vinga, anem a la darrera prova ja. I jo crec que, com tenim profes, el lots que vols sempre si li demanem ajuda a un profe vostre.
Sí.
Toni... Estàs preparat per fer-nos concurs?
Sí, vinga, preparat.
Què faràs tu?
Perquè vas endur-te aquí una pregunta relacionada amb cada un d'aquests tres graus.
Vinga,
amén. Començam amb una pregunta relacionada amb el grau de matemàtiques.
Vinga, va amb opcions, eh?
Sí. Què han fet amb matemàtiques en un projecte real? A. Calcular el nombre exacte de grans d'arròs en una paella gegant. B. Determinar la millor manera de doblegar un mapa sense que es trenqui. O C. Estimar quantes matemàtiques hi ha en una melodia de Shakira.
Totes.
No. No t'ha funcionat la fórmula. Què diríeu?
Jo diria que la...
Segur.
B.
Saber ser correcte.
Molt bé.
Ara passam al grau d'enginyeria informàtica. I vos vull demanar quin d'aquests projectes informàtics existeix de veritat. A. Un algoritme que recomana sabates segons com camines i el teu humor. B. Un software que detecta si el teu estil musical preferit és el reggaeton, només mirant com mous les celles. O C. Una intel·ligència artificial que converteix el soroll de la rentadora en música techno.
Quina és la correcta? Molt bé!
Serà un algoritme que recomana sabates segons com camines i el teu humor del dia.
La sé molava.
Sí, estaven bé totes, eh?
I ara m'on anem al tercer grau, grau d'enginyeria telemàtica. Per què s'ha empleat realment la telemàtica? A. Perseguir per GPS els moviments d'una vaca per saber si està enamorada. B. Per fer que una xarxa de drons et dugui espaguetis si tens gana.
No, molt útil.
O ser, per avisar si un fanal del teu barri ha deixat de funcionar.
Sí.
Ah, jo dic que la...
Totes.
Sí.
Sí. La...
Sa.
Sa,
sa.
Molt bé.
Sa, sa, també.
Però sa, seguir una vaca enamorada és interessant, eh?
Sí. Claro.
I saber que algun ric a lo millor ho ha fet.
Sí, potser n'hi ha algunes que són certes i no ho sabem, sí, sí. Que no estan enregistrades encara.
I si no, ho podran fer les noves generacions.
Bé, no sé, si ja n'heu pensat alguna, pues, venen idees, ja teniu més motivacions encara, com per exemple aquella de la fórmula de xocolata. Com us heu passat bé?
Sí!
I doncs moltes gràcies a vosaltres tres i al vostre professor per venir aquí a explicar-nos més sobre aquestes carreres, a donar-nos informació de primera mà, tornar un altre dia i també a concursar, d'acord?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bé. I d'així acabam el programa d'avui. Hem de dir adéu a la una, a les dues, a les tres.
Adéu!